Dos quarts de dues, comença l'Info Migdia.
L'Info Migdia.
Comencem, com sempre, amb el repàs de titulars, repàs que fem amb Dolors Lleuri. Dolors, bon dia.
Bon dia, Emili.
Quatre calellenques faran les maletes per marxar de viatge gràcies a l'Associació de Comerciants de Calella. Són les guanyadores del sorteig del Suma Quilòmetres que es va fer ahir en directe per Ràdio Calella Televisió, que també va repartir 18 sopars per dues persones.
La junta de l'Associació de Botiguers ha agraït durant l'acte la col·laboració del centenar d'establiments que han participat en la campanya nadalenca. És una de les més exitoses i esperades de les que realitzen durant l'any.
Nou pas per garantir l'aplicació de la llei 24/2015 de mesures urgents contra la pobresa energètica.
La Generalitat, les diputacions i també les entitats municipalistes al costat dels ajuntaments han presentat dijous un document unificat en què es fixa el 50% de la factura que han d'assumir com a mínim les empreses subministradores en casos de pobresa energètica. D'aquesta manera es concreta el protocol al qual, de moment, les grans companyies subministradores no s'hi acullen.
I el govern espanyol posa fil a l'agulla per regular la problemàtica de les clàusules sòl.
El Consell de Ministres ha aprovat avui un reial decret que ha consensuat amb el PSOE també Ciutadans per tal de garantir un procediment extrajudicial ràpid i gratuït pels consumidors que reclamin davant la seva entitat bancària la supressió de la clàusula sòl i la devolució dels diners cobrats de més des del 2009 fins ara amb els corresponents interessos. En parlarem de tot plegat avui amb l'advocat de Terines, Jordi Pont.
I l'alcaldessa de Calella ha dit que la setmana que ve comunicarà si finalment demana ser una excepció al règim d'incompatibilitats que estableixen els estatuts del PDeCAT.
L'altra opció seria que renunciés a un dels càrrecs que acumula tant a nivell institucional com orgànic dins el partit, en la línia de la decisió que ha adoptat la consellera de la presidència, Neus Munté, que deixarà la seva acta de diputada.
L'àrea d'educació de l'Ajuntament de Calella organitza per demà un taller sobre la gestió de les emocions en l'àmbit familiar.
Porta per títol Eduquem les emocions en família, vol crear consciència entre els seus progenitors sobre com les emocions poden regir el comportament i també el dels seus fills. Parlarem amb Romà Andreu, de l'empresa COC. És ell l'encarregat de pronunciar aquesta conferència.
Doncs sí, el concurs de teatre amateur Premi Ciutat de Calella aixeca el taló d'una nova temporada aquest diumenge.
L'obra 12 sense pietat a càrrec del grup Inestable Seratana de Teatre de Puigcerdà ha encet el 43è concurs de teatre amateur Premi Ciutat de Calella aquest proper diumenge.
Quatre calellenques van ser les afortunades amb un viatge a la destinació escollida en el sorteig del tradicional Suma Quilòmetres de Calella Centre Comercial. De fet, és la campanya de Nadal amb la que els botiguers premien la fidelitat dels seus clients. Es va fer ahir a la nit a la cooperativa L'Amistat i dues de les guanyadores, Maria Lluïsa Noguer i Tina Samón, van desplaçar-se fins a la sala després que se'ls hagués comunicat via telefònica que la seva butlleta havia estat l'escollida entre les 22.000 que havien entrat en el sorteig.
Alguns botiguers i també l'alcaldessa de Calella van ser les mans innocents encarregades de triar a nit les butlletes afortunades d'entre les moltíssimes que omplien les quatre urnes del sorteig, una per cada tram de destinacions. El primer, el que atorga els viatges més pròxims, sempre amb el pretext de descobrir un far, era el lema de la campanya nadalenca, recordem-ho, va ser per Rosa Feliu, viatjarà a Cadis. I així rebia la notícia durant l'acte retransmès per Ràdio Calella Televisió.
Escolta, Rosalia, saps per què et truquem? No, ni t'ho pots imaginar.
Pues suposo de viatge.
Carai, molt bé, mira.
Mira per on.
Fantàstic. I saps on viatges?
Sí, jo no dic que fer, perquè no dic que podem anar, però som ja grans, a Cadis.
Quantes llibretes has fet?
3 o 4.
Carai, només amb 3 o 4 ja t'ha tocat el viatge.
Sí, sempre hi posem allà
mateix. Ja és ben bé una bona sort.
Feliu va omplir les butlletes del Suma Quilòmetres amb enganxines segellades per fruites Pedemonte. De la seva banda, Laura Sitjà viatjarà a Portugal gràcies als comerciants de Calella. La seva butlleta va ser l'escollida de la segona urna emplenada amb enganxines de la botiga Aromes. Els conductors de l'acte van poder contactar amb ella al segon intent, quan Sitjà ja sabia que havia estat premiada.
Directe des de Ràdio Calella. Saps per què?
Sí.
Bueno, perquè t'ha tocat. Algú t'ho ha xivat ja?
Sí, ho heu publicat al Twitter, em sembla.
Com corren les notícies! Saps on vas, de destinació?
A on? A Portugal, no? Potser.
A on te les vas omplir?
A molts llocs.
A molts llocs.
A molts llocs.
Bé, en tot cas ho havies encertat. A Portugal t'ha tocat. A Portugal.
Perfecte.
i per haver comprat a la carnisseria Camps, a Can Vives i a la drogueria Bat i haver sumat quilòmetres durant la campanya de Nadal, la Maria Lluïsa Noguer ha guanyat un viatge a Sardenya. Se li va poder comunicar al moment i aquesta va ser la seva reacció.
A que no saps per què et truquem? Estàs en antena? No t'imagines per què t'estem trucant?
Sí.
Va, fes...
Per un viatge.
T'ha tocat un viatge, sí senyora.
Ostres. A on, a on?
A Sardenya.
Està bé, oh, quina il·lusió.
Que havies fet més viatges?
Bé, sí, n'havia fet de uns quants. Que bé. Bueno, ja me tocava, eh?
N'havies
ja
fet molts?
Ja que tota la vida he sigut comerciant, ja me tocava.
Doncs Noguer va desplaçar-se immediatament a la cooperativa L'Amistat per rebre el premi, com també va fer la Tina Samón. És la guanyadora del viatge més llarg, un espectacular recorregut pels fiords de Noruega. Va omplir la seva butlleta de participació exclusivament amb enganxines de la pastisseria Sauleda.
Bueno, no te'l pots imaginar per què et truquem, no?
No, no.
Bueno,
no,
donaré una pista. Suma quilòmetres.
Hòstia!
Sí!
Sí!
Ara
sí! Mira, ara sí!
On volies anar de viatge?
Volia anar als fiordos, un, i l'altre a les Illes Gregues.
Fars de Noruega. Creuers fiords!
Això és veritat o què?
Tina, sí, t'ho dic en sèrio. Mira, volem veure la cara que fas quan t'entreguem el premi. T'esperem, vinga.
Vale.
Vinga, t'esperem aquí. Fins ara.
Vale.
Vinga.
Doncs a més d'aquests quatre viatges, que són de fet el premi estrella de la campanya de Nadal de Calella Centre Comercial, ahir també es van sortejar un total de 18 sopars per dues persones en restaurants de la ciutat. La llista completa dels guanyadors es podrà consultar en els pròxims dies als establiments que han distribuït aquestes enganxines del Suma Quilòmetres. El president de l'associació, Xavier Noguer, va reconèixer que la col·laboració dels botiguers és clau per l'èxit de la campanya. Per la seva banda, l'alcaldessa va encoratjar els empresaris a seguir treballant per tenir una oferta comercial viva i atractiva, confirmant així que Calella és la millor botiga del Maresme.
Tot el que passa a la ciutat, a Ràdio Calella i Calella Televisió. Hi som sempre.
Nou pas per garantir l'aplicació de la llei 24/2015 de mesures urgents contra la pobresa energètica. La Generalitat, les diputacions, entitats municipalistes i també els consistoris han presentat aquest dijous un document unificat en què es fixa el 50% del total de la factura que han d'assumir com a mínim les empreses subministradores en els casos de pobresa energètica.
Tot i que ja s'havien elaborat protocols d'actuació per afrontar els casos de pobresa energètica, la majoria de les companyies no els han subscrit. Ara es fa un nou pas unificat, concretant i delimitant les responsabilitats per les dues parts, per l'administració i també per les empreses. El president de la Federació de Municipis de Catalunya, el pinedenc Xavier Amor, s'ha mostrat satisfet per la presentació d'aquests nous protocols que tenen com a finalitat que les companyies no puguin tallar el subministrament a cap família que estigui en situació de vulnerabilitat.
Satisfacció, la veritat, perquè bueno, veure totes les entitats i haver arribat a tenir redactats aquests protocols que, tot i que arriben tard, perquè ja dic, jo crec que haurien de... Bueno, pues això, la Generalitat havia de donar resposta doncs, a més brevetat des de que es va demanar, però bueno, benvinguts siguin, perquè ara creiem doncs, això, i el que la gent ens entengui, aquests protocols el que diran amb les companyies que ho signin, que esperem que siguin totes i que li vam demanar a la Generalitat que siguin totes, doncs és que, bueno, doncs que ningú pugui tallar el subministrament bàsic a les famílies que ho necessitin, no?
El també alcalde de Pineda considera que s'hauria de fer un pas més enllà, obligar doncs, a les companyies a subscriure aquest conveni. De moment, però, les companyies són les que es poden acollir de manera voluntària. Amor, però, creu que les administracions ja han fet part de la feina i que ara la pilota està a la seva teulada.
Tot i que és veritat que posa que les companyies podran signar de forma voluntària, doncs jo crec que hem d'anar que sigui obligatori, no?, la signatura d'aquests protocols. I, bueno, doncs ja anirem veient com va evolucionant. Sí, bueno, a partir d'ahir, doncs, la pilota està a la teulada en aquest sentit de les companyies. L'administració ja ha fet la tasca que li pertocava. Ara ja és les companyies que han de, bueno, doncs, signar aquests protocols per tal de que, bueno, pues això, que no passi que la companyia unilateralment pugui tallar el subministrament a una família.
El govern català posarà aquest any a disposició dels ajuntaments un fons de 5 milions d'euros per afrontar els casos de pobresa energètica. Fins a dia d'avui s'han destinat a això 3,9 milions d'euros.
I el Consell de Ministres ha aprovat fa poca estona un reial decret que ha consensuat amb el PSOE i també amb Ciutadans per tal de garantir un procediment extrajudicial que sigui, diuen, ràpid i gratuït pels consumidors que reclamin davant la seva entitat bancària la supressió de la clàusula sol i també la devolució dels diners cobrats de més des de l'any 2009 fins ara, també amb els corresponents interessos.
Els bancs hauran de comunicar, doncs, als seus clients que estan afectats per una hipoteca amb clàusula sol, que hi ha un procediment extrajudicial i que les dues parts tindran 3 mesos per arribar a un acord. En el cas que aquest acord no arribi, el client podrà optar per la via judicial. Les organitzacions de consumidors consideren que aquest reial decret només beneficia la banca, ja que serà aquesta la que decideixi quins diners s'han de tornar i si es fa per via extrajudicial o judicial. A més, consideren que hi ha aspectes que no queden clars, ja que l'esborrany del text inclou que els bancs podran aplicar mesures compensatòries diferents al pagament en efectiu. El document tampoc aclareix què passarà amb els casos que ja han estat jutjats amb efecte 2013.
Per intentar aclarir també conceptes i quina és la millor opció pels afectats per aquesta qüestió, avui parlem amb l'advocat Jordi Pont, de Tarines, i també de vicepresident de Predef, de l'associació que defensa els afectats per productes financers del risc. Jordi, benvingut.
Hola, bon dia.
De fet, tenim ara les últimes notícies del Consell de Ministres que ja s'ha aprovat aquest decret. Això donarà a partir d'ara més seguretat als usuaris i als afectats per aquesta qüestió?
Aquest reial decret és, des del nostre enteniment, és una mesura insuficient, no? Donada perquè, bé, al final els bancs es quedaran sense cap tipus de responsabilitat jurídica, que és el que realment es busca per aquest tipus d'aplicació d'aquestes clàusules. El que sí que pot donar és una mica més de seguretat en el cas de que, en el cas de que hi ha gent que aprovi o que se li aprovi aquest formulari, no? Aquesta reclamació.
Uh-huh. Quins casos són els que queden coberts, per tant?
Què, perdó, no l'he sentit.
Quins són els casos que queden coberts?
Els casos que queden coberts, ja ho va establir la sentència del 9 de maig del 2013 del Tribunal Suprem, són persones físiques sense gaires coneixements financers i que siguin... podem dir que no siguin advocats, que no siguin notaris, que no siguin grans empresaris o alts càrrecs. I tota aquesta gent podria beneficiar-se, no? El que sí que queda clar és que les empreses o persones jurídiques no podrien beneficiar-se inicialment d'aquest tipus de reclamació judicial.
Mm-hmm. Amb hipoteques contractades a partir de quan? I no sé si amb independència de l'import que sigui.
Sí, efectivament, és amb independència de l'import que sigui i les hipoteques no hi ha data al límit, és a dir, les hipoteques totes les quals han sigut perjudicats per clàusula sol poden ser beneficiats o els titulars de les mateixes poden ser beneficiats d'aquest decret llei, no? Que és un decret llei, ja cal dir que és un decret llei i no un projecte llei per la durada en què s'aprovi, no? És a dir, entra en vigor d'aquí un mes, teòricament s'hauria d'entrar en vigor d'aquí un mes, si fos un projecte llei tardaria una miqueta més, no?, entrar en vigor.
Uh-huh. Ara, aquests dies s'està parlant molt de les clàusules terra després de que la justícia europea obligués als bancs a tornar tots els diners des del primer moment en què es formalitzava la hipoteca, el préstec hipotecari. Jordi, a dia d'avui, quins són els dubtes que té la ciutadania? Perquè constantment estem veient i estem parlant d'aquesta qüestió.
Bé, els dubtes principals és qui ha de poder adherir-se a aquest tipus d'acord, no?, a aquesta reclamació. En principi, els bancs no estan obligats a tornar a tothom la clàusula sol, sinó que són ells, per decisió pròpia, els que, diguem, triïn a la gent que pot beneficiar-se d'aquesta reclamació. És a dir, no tothom es beneficiarà, sinó que, per exemple, si parlem en propietat, el Banc Sabadell és una mica més reticent a aquest projecte de llei o aquest llei, perquè, bueno, diu que tots els seus clients estaven degudament informats d'aquesta clàusula sol i llavors no era opaca. D'aquí, doncs, des d'associacions com la nostra, no, estem totalment en desacord, no, perquè aquesta clàusula sol és opaca tant a persones físiques com a persones jurídiques. Podem parlar inclús d'una clàusula sorprenent, no, que sorprèn a meitat del contracte i no inicialment. aquesta era una mica el joc que portaven, no? Que la clàusula sorprèn a meitat del contracte i no inicialment. I llavors, dubtes que pugui tenir la ciutadania en aquest aspecte. Han de ser pocs, simplement hem de deixar passar el temps a veure com reaccionen, quines són les persones, la quantitat de gent que es beneficia d'aquestes reclamacions i, òbviament, animar a totes aquelles que no puguin reclamar a través d'aquesta reclamació extrajudicial que obre el banc, que ho facin via judicialment, perquè les possibilitats estan obertes i cada dia són més grans.
Una de les febleses doncs, que atribuïu aquesta resolució doncs, avui aprovada pel Consell de Ministres és que seran les entitats, no?, les que tindran la paella pel mànec i decidiran, doncs, tu sí que amb tu entro en negociació extrajudicial, que no sé si sempre és millor per l'usuari el fet de no entrar per via judicial en un conflicte amb una entitat bancària, que és una entitat poderosa.
Bé, a dia d'avui hem deixat de tenir aquesta concepció d'entitat tan poderosa dels bancs, no? Realment fa 5-6 anys, quan vam començar a moure tot aquest tema, sí que era molt més complex. La gent tenia una percepció de molt més de poder de la entitat financera. Però a dia d'avui s'ha demostrat que això no és així, no? Que realment amb la justícia a la mà es pot arribar a molts llocs i ho estem aconseguint, no? En tants altres productes com han passat amb les preferents, clàusula sol, hipoteques multidivisa i demés. No hi ha cap avantatge o desavantatge de no fer-ho a través de la via judicial. Simplement jo crec que serà la mateixa solució en els casos de que la reclamació arribi a bon port.
Que no està garantit que arribi, o sigui, no té el fet de guanyar aquesta reclamació no està garantida per l'usuari.
No, perquè ell el que ha de fer és presentar aquesta reclamació i en el període d'un mes, o crec que 3 mesos, si no m'equivoco, perdó, el banc s'ha de posar en contacte amb el client i dir-li el resultat d'aquesta reclamació. És a dir, no tot el client que vagi al banc i inici aquesta reclamació obtindrà els beneficis, obtindrà els interessos cobrats de més, sinó que el banc tindrà, com tu molt bé has dit, la paella pel mànec en aquest tipus de decisions.
I si ho porta al jutjat?
Si ho porta al jutjat, ja sabem que tota la jurisprudència de dia avui marca en la direcció de que l'afectat guanyarà. És a dir, ja hi ha 2 sentències del Tribunal Suprem que en contra d'aquestes tipus de clàusules o que declaren nula aquesta clàusula, i després tenim la resolució del Tribunal Superior de Justícia de la Unió Europea que ho corrobora i a més diu que s'han de tornar des del principi, perquè una clàusula quan és nula des del principi, no des del 9 de maig del 2013, tal com deia el Tribunal Suprem inicialment.
Tota la jurisprudència que hi ha actualment faria costat a l'usuari, en tot cas. No sé si té costos el fet d'iniciar aquesta via legal.
Sí, la via legal sempre té costos iniciar-la, no? La via de la reclamació extrajudicial no, però la via legal sí que sempre té uns costos per al client i, evidentment, és molt millor si el tema de la reclamació aquesta que hem portat en marxa el decret llei arribés a bon port, però clar, ja veiem indicis com per exemple el Sabadell que està molt reticent i diu que ell no té per què tornar els diners a tots els seus clients afectats. Bé, en aquest cas l'única solució seria la judicial.
I també, Jordi, per acabar, hi ha un altre front obert, el de les despeses de formalització dels préstecs hipotecaris. També l'any 2015 el Suprem va fallar, en aquest cas també contra 2 bancs molt concrets, advertint-los de que era una pràctica abusiva i que s'havien de tornar aquests diners, que els havia de pagar directament al banc. Com està aquesta qüestió?
Aquesta qüestió, com tu molt has dit, hi ha una sentència del Tribunal Suprem que obliga a tornar als clients del mateix les despeses hipotecàries, més concretament registrals i notarials, que van tenir que fer front dels mateixos clients quan la llei de consumidors i usuaris diu que no, que aquestes despeses tendrien que haver-les pagat o haver fet front d'elles les pròpies entitats bancàries. Llavors, sí que animem a tota aquella gent que tingui una hipoteca, que sabem que són moltes, a que iniciï un procés judicial, perquè en aquest cas sí que és un procés judicial, no es beneficiaran d'aquest decret llei, malauradament, perquè també podrien haver-ho inclòs, però en aquest cas sí que animem a la gent a que iniciï un procediment judicial, ja que una sentència del Tribunal Suprem ja sabem que té una força molt, molt gran, no?
Doncs queda clar, Jordi Pont, advocat de Tarines Group i també vicepresident de Predef, de l'associació que defensa els afectats per productes financers del risc. Gràcies avui per haver-nos acompanyat.
Moltes gràcies a vosaltres. Bon dia.
Serveis informatius de Ràdio Calella. Actualitat i proximitat les 24 hores del dia.
L'alcaldessa de Calella ha dit en una entrevista a aquest espai, a l'infomitjà de Ràdio Calella Televisió, que la setmana que ve comunicarà si finalment demana ser una excepció al règim d'incompatibilitats que estableixen els estatuts del PDeCAT o, per contra, renunciar a un dels càrrecs que ha acumulat tant a nivell institucional com orgànic dins el partit, a la línia de la decisió adoptada per la consellera de la presidència, Neus Munté, que deixarà la seva acta de diputada. Montserrat Candini és un dels 5 membres de la direcció nacional que estan afectats pel règim, és el alcaldessa i diputada de Junts pel Sí al Parlament de Catalunya, a més de responsable de relacions institucionals al PDeCAT. La qüestió s'ha de resoldre al Consell Nacional del Partit, que està fixat pel 28 de gener. Dolors.
En cas de demanar ser una excepció al règim d'incompatibilitats, els dirigents necessiten un informe de la Comissió de Qualitat Democràtica del PDeCAT i el vot favorable de 3/5 parts dels consellers. Montserrat Candini va manifestar a Ràdio Calella a principis de desembre que prendria la decisió durant el període nadalenc. Aquest dijous va anunciar que farà oficial la seva decisió la setmana vinent. I ho feia d'aquesta forma ahir.
Això se sabrà la setmana que ve. Gràcies.
Una resposta breu. Candini, de fet, és alcaldessa de Calella des del 2011. Va prendre possessió de l'acta de diputada la tardor del 2015 com a membre del grup de Junts pel Sí i des de l'estiu passat desenvolupa una de les responsabilitats executives dins la direcció del PDeCAT.
I en aquesta mateixa entrevista, Candini va ratificar que el conseller de Salut, Toni Comín, visitarà Calella el pròxim mes de febrer. Ho farà en un moment delicat i especialment sensible pel que fa al servei assistencial que es presta des de la Corporació de Salut del Maresme i la Selva i a nivell més local des de l'Hospital Sant Jaume. I ha consens al territori a nivell social i polític en relació a la necessitat d'inversions amb caràcter immediat que resolguin les deficiències instrumentals i d'instal·lacions que pateix.
Al marge d'això, l'alcaldessa de Calella, que és portaveu de Junts pel Sí a la Comissió de Salut, va referir-se a la complicada situació financera de la Generalitat per argumentar per què el pressupost del 2017 no contempla partides directes pel centre hospitalari calellenc i va posar sobre la taula aquesta xifra.
Assenyalar d'una manera que jo trobo que és escandalosa, no?, els 1.900 milions d'euros que es paga des de Catalunya en interessos pel tema del FLA, no? I és evident, el conseller Comín, si tingués més diners, podria fer més coses, però també és evident que es reforça, se segueix mantenint aquest model de salut bona i que intentem que ens en puguem sortir. En aquest mateix mes de febrer, el conseller Comín va confirmar que vindria. Tan aviat com tinguem la data, us ho diré.
El pressupost del Departament de Salut va superar dimecres el debat en comissió després que fossin rebutjades les esmenes de retorn que havien presentat tant Ciutadans com Catalunya Sí que es pot i també el Partit Popular.
L'àrea d'educació de l'Ajuntament de Calella organitza per demà un taller sobre la gestió de les emocions en l'àmbit de la família.
Té per títol Eduquem les emocions en família, vol crear consciència entre els progenitors sobre com les emocions poden regir el seu comportament i el dels seus fills. El taller es farà a l'Escola Oficial d'Idiomes de 10 del matí a 1 del migdia. És obert i s'adreça sobretot a pares i mares d'infants d'entre 2 i 16 anys.
I el responsable d'aquesta xerrada és en Romà Andreu, de l'empresa COC. Bon dia.
Hola, bon dia, què tal?
Per la gent que ens estigui escoltant ara mateix, quina és la importància de la gestió, d'una bona gestió de les emocions i perquè demà hi assisteixin a aquesta xerrada?
Doncs mira, nosaltres creiem que són molt importants la gestió de les emocions i des de molt petits. El que nosaltres diem és que quan més aviat comencem a aprendre a gestionar les emocions, al final el que estem és donant eines als nostres fills perquè siguin adults empoderats i que puguin avançar en la vida sense ajuda i que siguin totalment independents i puguin aconseguir al màxim el que volen, no?
De quina manera es plantegen les xerrades, els tallers?
Doncs són xerrades amb moltes dinàmiques perquè els pares i les mares puguin també experimentar el que nosaltres expliquem, que també puguin aclarir els dubtes que puguin tenir sobre les emocions, la diferència entre emoció i sentiments, com gestionar-los en les diferents etapes que passen els seus fills i filles. El que volem és que a través de l'acció incorporin aquests aprenentatges.
Uh-huh. Romà Andreu, de l'empresa COC, gràcies avui per haver-nos atès. Recordem aquest taller que es fa demà des de les 10 del matí fins a la 1 del migdia a l'Escola Oficial d'Idiomes. És sobretot adreçat a pares i mares d'infants d'entre 2 i 16 anys i és un taller que també compta amb el suport de la Diputació de Barcelona. Romà, gràcies.
Moltes gràcies a vosaltres. Fins demà.
107.9 FM.
Terines Group, serveis professionals integrals. Som més de 60 professionals que donem servei jurídic en totes les branques del dret. Fem gestió fiscal, comptable i laboral. Administrem finques, gestionem assegurances, desenvolupem pàgines web i donem serveis de màrqueting a empreses. Des de 1937, tractant amb persones. Terines Group. Estem al carrer Sant Jaume 246 de Calella i a terines.com. Telèfon 93 115 51 11.
facebook.com/radiocalella, twitter@radiocalellatv.
L'obra 12 sense pietat a càrrec del grup Inestable Ceretana de Teatre de Puigcerdà enceta aquest diumenge el 43è concurs de teatre amateur Premi Ciutat de Calella.
12 sense pietat és un drama que es desenvolupa a Nova York. Un jurat composat per 12 persones haurà de deliberar sobre la innocència o la culpabilitat d'un jove en un cas d'homicidi. Sobre l'argument n'ha parlat a Ràdio Calella Televisió el president de Joventut Artística, Francesc Playà.
Aquest homicidi és un jove que està acusat d'assassinar el seu propi pare. Al principi, la decisió de culpabilitat que s'hi ve és unànim, amb un únic membre que es decanta per la no culpabilitat. Les 12 persones han d'adoptar la seva decisió per unanimitat sobre un veredicte de culpable o no culpable. Diversos dels membres del jurat tenen diferents raons per mantenir prejudicis en contra de l'imputat: la seva raça, el seu origen i la conflictiva relació entre un membre del jurat i el seu propi fill.
12 sense pietat, dirigida per Xavier Piguillem, es representa aquest diumenge a partir de 6:45 del vespre. Serà a l'Orfeo Calellenc.
I repàs a l'agenda esportiva del cap de setmana amb Edu Itxart.
Comencem parlant de futbol. El club de futbol Calella, després de la victòria de la setmana passada contra el Rocafonda, torna a jugar a casa, aquest cop contra l'Arenys. Els maresmencs són tercers per la cua. Els de Joan Freixer, després de les dues darreres victòries, es situen quarts amb els mateixos punts que el Rocafonda i el Mataró Atlètic, a només 6 del líder, el Tiana. El partit contra l'Arenys es jugarà diumenge a les 12 del migdia al Camp de Mar. Pel que fa al Club Bàsquet Calella, Fundació Miquel Vall jugarà un molt interessant partit enfront del Gramenet, si s'ha classificat amb 8 partits guanyats. Els de Paco García, com el futbol, són quarts amb 10 victòries i també amb els mateixos punts que el segon i tercer, Boet i Sant Feliu. El líder és l'Ademar, amb 2 victòries més que els nostres. Aquest encontre jugarà al pavelló municipal a 6:45 de la tarda del dissabte. Parlem ara d'handbol. La Unió Esportiva d'Handbol Calella està passant un mal moment, tant de joc com pel que fa als resultats. Això ha fet que baixessin fins a la quarta posició i estiguin a 5 punts del líder, el Sant Llorenç Sant Feliu. Aquest cap de setmana tenen una gran oportunitat de trencar aquesta mala ratxa, ja que juguen a la pista del Vendrell, últim classificat. El partit es jugarà a la pista del Vendrell dissabte a les 6 de la tarda. I acabarem aquesta repassada de l'agenda esportiva parlant de tenis taula. Les noies del Surís Calella jugaran a Calella dissabte a les 5 de la tarda contra el Linares, un partit que ha de servir a les nostres per mantenir-se a la zona alta de la classificació. Pel que fa als nois del Termotur, tenen un partit clau a la pista del Badalona. Una victòria seria molt important per les aspiracions de guanyar la Lliga i d'aquesta manera entrar amb avantatge a la fase d'ascens. Els badalins són els actuals líders. Els nostres són segons a 2 punts. Per tant, una victòria del Termotur els col·locaria primers en la classificació. Aquest partit es jugarà a Badalona dissabte a les 6 de la tarda.
I com a última hora també us diem que l'Ajuntament de Calella ha prohibit totes les activitats a l'aire lliure durant tot aquest cap de setmana per l'alerta de vent anunciat, que preveu ratxes de fins a 90 km per hora. Per tant, les competicions esportives a l'aire lliure quedarien suspeses, oi, Dolors?
Doncs sí, ho acaba d'anunciar el consistori. La mesura d'entrada farà que se suspenguin les portes obertes a la zona esportiva de la Muntanyeta en el segon cap de setmana, que havia de ser d'accés lliure a aquesta instal·lació esportiva, i tampoc hi podrà haver activitat al camp de futbol de mar, quedant suspès. Per tant, i segons acaba d'informar l'Ajuntament de Calella, entrenaments i també partits previstos de competició.
Gràcies, Dolors. Bon cap de setmana.
Fins dilluns.
Fins dilluns, al temps.
El temps de les últimes hores ha estat marcat per un canvi de situació meteorològica. Les baixes temperatures i l'ambient sec dels últims dies han donat pas a un ambient més humit, amb precipitacions i temperatures sensiblement més altes. Aquesta passada nit ja n'hem tingut glaçades a cap punt de la comarca. D'entrada, s'espera avui un dia nuvolat, tapat, amb precipitacions que semblen aniran a més de cara a aquest vespre i propera nit. Podrien acumular de 5 a 10 litres per metre quadrat, i no cal dir que seran molt benvingudes, perquè convé molt que plogui aquí a la comarca. Fa tot just un mes que no veiem pluja, per tant, pluges benvingudes. A banda d'això, el vent, que també serà el protagonista, i sobretot l'estat de la mar, mar molt alterada, amb onades que poden superar els 4 metres d'alçada, molta mar de fons també, tant avui com demà, a tota la costa de la comarca, amb aquests vents, que avui s'afableixen una miqueta aquesta tarda i demà al matí, però demà a la tarda, altre cop, tornant a guanyar protagonista, tornant a ser forts, i es poden superar novament els 70 km per hora en molts punts, sobretot de la costa maresmenca i també de les zones altes de la serralada litoral. A banda d'això, les temperatures doncs ja plenament normalitzades per l'època de l'any, farà fred, però un fred raonable, i amb aquestes pluges que, com ja hem dit, aniran a més de cara a aquesta propera nit, demà tindrem una treva en quant a precipitacions, però diumenge sembla que tornaran aquí al Maresme.
Marxem, arriben les notícies en xarxa edició migdia. Gràcies i bon cap de setmana. Adéu-siau.